deixem amb l'espai Sendes, on l'excursionisme, el senderisme i els viatges són el pal de paller d'aquest programa conduït pel pretenc Jaume Monés.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Sendes sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons, que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta de nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics gairebé invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
Una de les llegendes relacionades amb els maneirons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels mineirons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, i aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al tarter dels maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el tarter i que permet, d'una banda, veure el tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del tarter hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el tarter.
De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera. No? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc. No?
En llibres, com ara el Muntanyes maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar maneirons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir maneirons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allò que al d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els maneirons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria,
A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels mineirons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra, i bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
I no oblidem que, en general, les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels volts de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels mineirons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, altorgell.cat, i al web municipal vallsaguilar.ddl.net.
Sendes.
Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'obaga de Capsacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del llom de Capsacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capsacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'obaga de Capsacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capsacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al Mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Aulina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig de Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Comanegre darrere ben bé sobre Beget. Aquí doncs el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al Mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre Fageda, per baixar a dues surgències com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors per pista planera fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa Fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la Collada de Capsacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant Fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada anem a fer la fitxa tècnica. Distància
doncs
recorreguda.
Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
Desnivell.
440 metres de desnivell positiu acumulat.
En quant de temps la farem?
Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
Grau de dificultat de l'1 al 5.
Posem-hi 1,5 sobre 5.
Cartografia.
Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
I referències al núvol.
Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi, fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, i moltes i moltes i moltes caminades.
Salut i república.
Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurat, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurat és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies. No tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib amb piscines i polseretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit, i un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digurat en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena.
Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tio a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything, you held me down, but I got up, already brushing off the dust, you hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground, you held me down, but I got up, get ready cause I've had enough, I see it all, I see it now, I got the eye of the tiger.
Fins aquí el plaer de Prat d'avui, us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio, com sempre agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat, també del nostre equip amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials i com sempre gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà, cuideu-vos!
És la una. Bona tarda, l'alcaldessa del Prat participa.